ja tornem a ser aquí, a l'Oest. El magazín que t'acompanya cada tarda de 4 a 6 a la teva ràdio local.
Doncs som-hi, continuem aquesta segona part del programa d'aquí a l'Oest, també darrere de la setmana, i ho farem amb un Massa SOS, on avui tornarem a sentir a parlar d'aquests senyors en corbata de Rússia als Estats Units i la incidència amb la Unió Europea. Després serà el moment de l'agenda, on entrevistarem a una de les creadores de les famoses botigues de salats de Pallars. I acabarem el programa amb un fallo tècnic, on l'Abel Purroy no m'ha volgut dir de què anirà la cosa, cosa que a mi ja em fa patir, perquè sempre em posa reptes en què em toca patir i de valent. En fi, si voleu recuperar aquest o qualsevol altre contingut, ja sabeu que disposeu del nostre portal web a www.aquialois.cat per poder tornar-ho a sentir de nou, o si us vau perdre algun capítol o alguna secció que us interessava, doncs bé, allà també la podreu escoltar.
Si t'estimes la teva terra, escolta Aquí a l'Oest.
Massa Est és l'Oest. Connecta amb el món des de Ponent.
Doncs som-hi, obrim aquesta secció d'aspectes internacional que condueix l'Arnau Vila de Fumon FM, on avui torna a estar amb l'Àlex Coveres, politòleg del Massa SOS, per parlar sobre com ha anat aquesta setmana en quant a ordenances polítiques mundials. Sentirem a parlar d'un tal Donald Trump, d'un tal Vladimir Putin, de la Unió Europea i d'aquest kit de supervivència. Per tant, Arnau, tenim tots els ingredients. Ara ho deixo a les mans de vosaltres, dels cuiners.
Doncs bona tarda, Fran, i com tu deies, sí, arriba el Massa Est és Oest, aquest espai on parlem d'afers polítics d'altres països, però que sempre doncs, ens poden tocar una mica més de prop. I com deies, doncs sí, els oients d'aquí a l'Oest avui sentiran a parlar de Trump, sentiran a parlar de Putin, de la Unió Europea, i per tractar aquests temes ja tinc l'Aleix Coveres, que és el nostre politòleg, el qual el saludo, Aleix, bona tarda.
Bona tarda, estimat, com estàs?
Molt bé, i bé, et portem una mica, doncs, no diria preocupat, però sí que he vist una mica a totes aquestes notícies arran de l'acord entre Putin i Trump, i bé, com he vist o he pogut interpretar, podríem dir que el titular és una mica doncs, que Europa es prepari, perquè el que semblava ser dos enemics, doncs ara s'estan fent una mica més amics, no? Aquest pacte que sacseja Europa, inclús podríem dir el món en global.
La veritat és que Europa ha de decidir què vol ser quan sigui gran. Fins ara Europa ha caminat políticament, financerament, tecnològicament, en qüestions de defensa, en qüestions també de posicions com el conflicte amb Israel o el conflicte a Ucraïna, ha caminat agafada de la mà i sense tenir consciència ni autoestima de les seves capacitats. I aleshores l'arribada de Trump a la Casa Blanca i el gir estratègic d'enfrontar-se amb els seus aliats tradicionals, fixa't el que diu o la posició política de Trump respecte de Canadà, un dels seus socis comercials, sí, estratègics internacionals per excel·lència. Les tensions que cada cop seran més importants amb la frontera sud, amb Mèxic, i les relacions comercials, humanes i de fraternitat, o de, si vols tu, socialment intenses entre ambdós països, que ara es començaran a veure ressentida. Quan ningú situava a l'agenda internacional el tema de Groenlàndia, ara Trump diu, escolta'm, volem, ens interessa, ens agradi, els hi agradi a ells o no els hi agradi, Groenlàndia ha de ser d'Estats Units, el canal de Panamà. Ostres, doncs fins i tot la pròpia Unió Europea, no? És a dir, a l'hora d'abordar un conflicte com el d'Ucraïna, la Unió Europea té les limitacions i té les dependències que dèiem abans, comercials,
sí, energètiques, sobretot.
Energètiques, en defensa, exacte. Ara, doncs, hi ha una incipient taula de negociació de la pau a Ucraïna i la Unió Europea no hi serà en aquesta taula. Clar. Aquí la idea de dir, perquè Trump i Putin no els interessa que la Unió Europea estigui allà.
Podríem dir, Aleix, o sigui, que és com Trump i Putin, que aparentaven ser enemics, o diguéssim, la OTAN contra Rússia, ara sembla que s'han fet una mica amics. Podríem veure com una traïció vist des de la Unió Europea? És a dir, com ens sentim els europeus veient que el que semblava ser el nostre aliat a la OTAN, tant que ens venien la OTAN, ara se veu que se n'ha anat a pactar amb Putin, que pel que he vist, doncs, aquest pacte és més que res doncs, sobre el tema arancels, i és això, doncs, podríem dir una mica que ens han deixat sols.
Fins ara, Rússia, quan afrontava la seva relació amb els seus veïnatges, sempre s'ha caracteritzat per una actitud hostil, sinó que els hi preguntin als finlandesos, que els hi preguntin als estats bàltics, els intents de desestabilització russa de la Unió Europea venen de lluny, no són nous. El cas d'Ucraïna seria un exemple més, però també la frontera amb Polònia, el que està fent Putin amb Hongria, la influència dels processos electorals de Sèrbia i Montenegro. La bona entesa que a través d'Elon Musk i Trump poden tenir amb el govern italià. Per tant, l'amenaça de desestabilització de la Unió Europea per part de Rússia és importantíssima i és més rellevant que mai. Fins ara, a l'hora de frenar aquestes influències d'interferència russes amb Europa, fins ara la Unió Europea comptava amb els Estats Units per fer-hi front. Sí. Amb l'arribada de Trump això ja és diferent. Trump i Putin comparteixen mirada geoestratègica a nivell internacional. Per tant, ells dos volen canviar les regles internacionals que eren vàlides fins ara. I això, com tu bé deies, la OTAN, que era l'organització militar i de defensa sorgida de la Segona Guerra Mundial per trobar equilibris, per frenar la influència russa, això avui, a nivell europeu, ja no té sentit. La seguretat i la defensa europea ja no passa per la OTAN, perquè el seu principal actor, que és els Estats Units, ha decidit que les seves prioritats ara són una altra. En aquesta situació, això suposa una gran oportunitat per la Unió Europea, perquè, com bé deies, i explicàvem fins ara, la seva dependència energètica, militar, en defensa, tecnològica, doncs ara Europa té una oportunitat d'or, perquè aquell debat que sempre era recurrent entre els acadèmics europeus, és a dir, la defensa europea ha de passar per tenir el vistiplau dels Estats Units? No podem tenir una defensa europea nostra? Doncs ara és més vigent que mai. I en aquest sentit, recupero una cita del president George Washington, sí, quan deia: per estar preparat per a la guerra és un dels mecanismes més efectius per preservar la pau.
Home, bona, bona.
Aleshores, en aquest context de que la guerra a Ucraïna, doncs, i l'agressivitat de Rússia i també dels propis Estats Units cada cop serà més important, com que ara Trump se suma al club extorsionador i de crueltat de Putin, ara sí, Europa ha de decidir què ha de fer, i té una oportunitat extraordinària. L'aprofitarà? Tinc els meus dubtes, perquè ara el debat s'està afrontant en aquests 800.000 milions d'euros que la Unió Europea ha d'invertir en defensa.
Correcte.
I estem començant aquí, d'acord? Però la pregunta no és aquesta, la pregunta és: Europa establirà un centre de comandament militar de defensa amb autonomia estratègica
pròpia
per respondre? Què passa si ara sembla que els últims moviments és que França i el Regne Unit enviaran tropes a Ucraïna, sí, per assegurar i per estabilitzar el procés de pau? Què passa si Rússia ataca aquestes tropes?
Que ja la tenim.
Quina serà la resposta? Hi haurà una resposta europea? La meva pregunta és: per què l'estat espanyol no està jugant fort, no s'està situant amb l'eix britànic, també alemany.
Pot ser per un tema econòmic, Aleix? És a dir, que Espanya no s'hi vulgui ficar perquè no vulgui destinar partida important del seu pressupost?
Jo diria que no és qüestió d'això. Espanya, l'estat espanyol, com a tal, no ha estat un actor decidor imprescindible de la Unió Europea. Són pacífics, però també tenim la percepció de que el context cada cop s'està tornant més hostil.
Clar.
I agafant una miqueta la cita que dèiem de George Washington, no? Per previndre la guerra ens hem de preparar.
Ens hem de preparar. Et vull preguntar, Aleix, una cosa, si em deixes, i és que suposo que com a politòleg el que volem saber és saber si Europa, la Unió Europea, està preparada per a no dependre de tercers, per dir-ho d'aquesta manera. És a dir, tenim un bon futur, creiem en nosaltres mateixos o ens esperen uns anys una mica negres?
La Unió Europea, a nivell internacional, era reconeguda per ser l'espai on 450 milions de persones del planeta, d'aquests 8.000 milions que som al planeta, l'estat del benestar estava més ben protegit, amb les seves mancances, amb les seves limitacions, que si vols en parlem un altre dia. Però la Unió Europea era reconeguda internacionalment per ser l'espai on la protecció social dels estats és més reconeguda, és més defensada, i també pel seu compromís ara per la nova agenda per lluitar contra la crisi climàtica. Això, el conflicte d'Ucraïna ho ha posat una mica en stand-by. La crisi de la indústria alemanya ha fet saltar totes les alarmes, i malgrat aquests dos elements, la protecció social i la lluita contra la crisi climàtica, Europa és dependent en la resta d'àmbits. No és un actor rellevant en la resta d'àmbits. Però, com dèiem, no és una qüestió tant de pressupostos, no és una qüestió de recursos, sinó de voluntat política. Som 27 països que fins fa 80 anys nosaltres ens matàvem els uns als altres, sí. Ens declaràvem guerres de manera permanent. Per tant, aquests últims 80 anys són una excepció en la història europea.
Clar, molt
bé. Ara bé, aquests 27 encara tenen la sensació, o no tenen l'objectiu comú polític de compartir... O sigui, nosaltres tenim, en l'actualitat, tenim 27 exèrcits diferents. Sí. No tenim un exèrcit europeu unificat. I aquesta és la gran oportunitat, el gran debat que se'ns presenta al davant. No són els diners per comprar armament, que veurem si aquests diners s'utilitzen per comprar armament als Estats Units o comprem armament i tecnologia que sigui europea, que és un debat també molt interessant, sinó quines estructures polítiques, quines estructures internacionals, quines estructures diplomàtiques posa en marxa la Unió Europea perquè la seva veu sigui tinguda en compte.
Clar.
Per exemple, en el conflicte d'Israel i Palestina, o en el conflicte d'Ucraïna, fins fa 3 mesos, Josep Borrell, que era el ministre d'Afers o el comissari d'Afers Exteriors o el responsable de la diplomàcia europea, doncs només podia opinar del que passava a Gaza o del que passava a Ucraïna. Però capacitat efectiva per posar elements de defensa, per situar enviats especials. Més enllà de la cosa simbòlica, la Unió Europea no té capacitat d'intervenir en els afers internacionals com ho fa als Estats Units o com fa Rússia.
Com ho fa Rússia.
Aleshores, aquí ha d'haver-hi... O sigui, hi ha una demanda, hi ha una necessitat, el context ha canviat de manera dràstica. Hi haurà voluntat política perquè Europa actuï com a actor principal o no? El nostre taló d'Aquiles és que som 27 veus encara amb diferències marcades, evidents, i fins i tot interessos contraposats, que això és el que fa que sigui difícil que la Unió Europea actuï amb una sola veu. Ara bé, és el que tu deies. Si la Unió Europea no avança amb més unió política, més unió en seguretat, més unió de defensa, serà un actor cada cop més residual i que la seva veu cada cop serà menys influent i menys decisiva en els afers internacionals.
Doncs mira, perfecte, ho has deixat perfecte, vull dir, el comiat t'ha sortit perfecte.
Jo crec que més o menys li hem donat una repassada general a tot. Jo crec que la idea principal és aquesta, eh? Estats Units ja no és un aliat europeu. Estats Units, ara, el seu aliat és Rússia, és Putin. I què podem esperar en aquest context? Doncs o fem un pas endavant políticament i a tots els nivells, o la guerra, és a dir, si Ucraïna li surt bé a Putin, Putin tirarà endavant i continuarà sent més agressiu amb Polònia, amb Finlàndia, i les seves aspiracions imperials, que són històriques, que no són noves, tornaran a posar la Unió Europea en una situació de màxima fragilitat.
En una situació d'escac, no? He vist molt d'Europa Europa està en jaque, he vist molt aquestes coses, pel que haurem d'estar atents.
Oi tant, la veritat és que sí. El context canvia molt, és molt fràgil, les cartes que tenim no són les millors. Tot això depèn de nosaltres que puguem tindre cartes millors. Només faltaria.
Doncs, Aleix Cuberes, amb això tanquem, sense acabat el temps per aquest Massa Estes Oes, però evidentment doncs, aquesta setmana crec que tocava parlar d'aquest tema, sobre la Unió Europea, sobre el tema Putin i Trump, pel que doncs, ja ho hem pogut fer, i per tant només em queda que agrair-te i donar-te les gràcies doncs, per això, pel teu temps i els teus consells, que la veritat que sempre són conscienciadors i educatius.
Ets molt amable, Arnau. Una abraçada molt gran.
Adeu.
Que vagi bé.
Si t'estimes la teva terra, escolta Aquí a l'Oest.
Mama, què fem?
Uf, doncs no fan res, no ho sé.
Com que no fan res? Assabenta't de la gran oferta cultural i d'oci per a totes les edats de la província de Lleida amb l'agenda dels divendres. L'últim que faràs és quedar a casa.
Arribem ja al cap de setmana i un dels possibles plans és visitar les botigues Museu de Salàs de Pallars, que ja han estrenat temporada. No és així, Núria? Molt bones.
Bona tarda, Fran, exactament. Avui estem amb la Rosalia Ferrer, membre de la família que ha creat el projecte de les botigues de Salàs. Benvinguda, Rosalia.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, si et sembla bé, he preparat una primera pregunta per començar, que seria: què són les botigues de Salàs en una frase?
Bé, procurem ser escuets. Bé, les botigues de Salàs, en principi, són una col·lecció particular, que recrea botigues antigues amb objectes de consum quotidià des de finals del segle XIX fins al Codi de Barres, que és als anys 70 del segle XX.
I vosaltres feu visites, no?, en aquestes botigues?
Sí, fem visites amb horaris, sí.
Vale, explica'm una miqueta com són aquestes visites.
Bé, les visites tenen un horari que es consulten a la pàgina web i sempre és una visita guiada i és un itinerari que segueix les botigues, que actualment seran 10, i es va obrir i tancant cada botiga. A cada botiga s'explica doncs alguna història comercial, algun producte, alguna publicitat, algun article interessant o alguna pregunta i fins i tot que pugui fer el públic que sigui del seu interès.
I aquestes botigues com es van iniciar?
Bé, aquestes botigues es van iniciar no amb la finalitat que tenen avui. Com bé he dit, és una col·lecció particular, per tant, ja dic que el que va començar la col·lecció és el Cisco Farràs, i ho va fer a partir de que els seus pares van tancar la seva botiga de queviures del poble, li van passar el mobiliari, i ell va començar a posar hi pots i llaunes i cartells, i va veure que, doncs, que ja que ell era professor d'institut, era professor aquí a Tremp d'història i geografia, doncs ho va utilitzar com a eina didàctica, i així ens van animant, com que ell ja és col·leccionista de mena, no? Doncs van a comprant més objectes, més mobles, van a comprant més espais, i així fins avui hem arribat a tenir 10 botigues.
Déu-n'hi-do.
Que jo crec que una de les gràcies que té els encants és que les botigues són diferents espais repartits per tot Salàs, i per tant l'itinerari vol dir que vas resseguint el poble i vas veient altres coses a part de les botigues, no?
El paisatge també, no?
Exacte, el paisatge, els carrers, la gent que et passa i et saluda.
I quant de temps ja ha invertit en aquest projecte? Des que el Cisco va començar a col·leccionar fins a la primera botiga i fins avui?
Bé, el Cisco va començar amb aquesta afició, perquè abans era col·leccionista de llibre vell, doncs, no sé, devien ser principis dels 90. Va començar amb una botiga, que és la d'Ultramarinos, i, no sé, ha anat creixent i a mesura que ha anat passant els anys, doncs, que s'ha anat interessant per diferents temàtiques i que ha anat tenint diferents locals per comprar, doncs ha anat fent l'ampliació. Doncs, bueno, des dels anys 90 fins ara...
Déu-n'hi-do, això són molts anys,
30 anys, 30, sí, una cosa d'aquestes, sí, sí.
Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. I 30 anys col·leccionant i ja em va això al cap, amb la idea de fer les botigues o no? O col·leccionar s'ho va trobar pel camí?
No ho sé, la veritat. Jo crec que a partir d'ambientar aquests mobles d'aquesta botiga dels seus pares, no?, doncs a veure l'interès d'una botiga, no? I a partir d'aquesta doncs van a fer les altres de botigues. Ja et dic, això va ser començat per una col·lecció, després ja va haver un interès així comunitari per veure-ho i per què passava i per què ho expliqués i per què ho ensenyés. Al principi, doncs, bueno, va tenir molta ajuda de l'Ajuntament. En aquella època a l'Ajuntament hi havia el Cisco Borrell i, bueno, van firmar un conveni perquè ell tirés endavant aquest projecte i, bueno, doncs va ser una embranzida bona per part per municipal, no? Vull dir, això ja ara ja estem desvinculats, però, bueno, el va ajudar i a engrescar també, doncs, a ampliar el projecte, a fer exposicions també sobre temes de l'anticomerç i, bueno, va ser tot un cúmul, no?, no de despropòsits, sinó al contrari, no? De bones pràctiques.
Molt bé. I actualment dius que hi ha 10 establiments?
Sí, hi ha 10 establiments. La setmana passada vam inaugurar l'última, que és d'un estudi fotogràfic, i aquesta serà la número 10.
Que rodó, no?
Que de rodó, sí.
Sí, sí. I quins són els altres?
Bé, els altres són... No els dic per ordre que els vam obrir, perquè no sé quin ordre va ser al final. Però tenim a la plaça una farmàcia, un estanc, una barberia, una merceria perfumeria, un Ultramarinos, una impremta, un quiosc, un cafè, seria un cafè-taverna, una pasteleria, l'estudi fotogràfic, i després tenim el Cafè Salon, que això és un cafè que estava tancat, va estar 50 anys tancat i el vam poder comprar el 2018, i on és un cafè antic de Salàs, aquest no està, és autèntic, diguéssim. I allí és on hi ha la recepció dels visitants, on es compra l'entrada, on hi ha petites exposicions temporals de productes relacionats amb l'anticomerç, i d'allà surt la visita guiada per fer tot l'itinerari.
I és útil, o sigui, diguéssim, utilitzable, és un bar? Pots prendre alguna cosa allà?
Sí, amb aquest pots prendre alguna cosa, sí, 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 amb aquest sí. Les altres botigues són... no es pot comprar res.
Practicable, volia dir.
Això, sí.
No? Com que sigui real.
Sí, aquest és real. Bé, les altres botigues, les quatre espais de la plaça, havien estat botigues, aquells locals havien estat botigues, però d'un altre tema. Són locals que estaven buits des de feia molts anys i els han recuperat i els han museïtzat del tema que ha interessat. No? A Salàs no hi ha vingut mai una farmàcia, per tant, ara està museïtzat com una farmàcia. I la resta doncs, són espais que teníem de la casa que els hem anat habilitant, no? D'això doncs, del quiosc, de la impremta, de l'Ultramarinos també, de la pasteleria, vull dir...
I tot té el seu lloc, no? O sigui, dèiem abans que la gràcia és que està dins del poble integrat, perquè la meva pregunta era si això es quedarà a Salàs o teniu pensat créixer més i fer-ho en un altre lloc?
No, ja no tenim edat per anar a un altre lloc. Bueno, no, aviam, el tema de les botigues tampoc és un tema identitari del poble, no? Com podria ser la fira, Però però sí que està creat pensant en, bueno, no sé si pensant, vull dir, com que s'ha fet amb locals d'allà i pensant en l'estructura del poble, doncs no, tampoc té cap sentit créixer, nosaltres créixer a fora, no? Sí que a partir d'aquest projecte han crescut d'altres projectes a d'altres pobles, no? Potser no tan gran, però hi ha botigues que s'han recuperat a diferents indrets de Catalunya a partir, bueno, a partir, potser han tingut la idea i veien que lo de Salàs, doncs no sé, els hi va agradar o més o menys funcionava.
Com una inspiració, no?
Com una inspiració, doncs s'ha obert a diferents botigues per arreu. Però no, no, per créixer no. Jo crec que Salàs ja està bé, queda rodó.
Sí, és veritat. Si es queda amb 10, està bé.
Sí, bueno, no sé, potser n'hi pot haver més, eh?
De poder, sí, clar.
Si tenim espenta, n'hi pot haver més, sí.
I quina afluència teniu de visitants? Quina època de l'any hi ha més visites?
Bé, és molt... Bé, clar, les èpoques de l'any, que pràcticament en aquesta comarca són per tot amb les mateixes, no? Bé, Setmana Santa, Ponts, estiu el mes d'agost, però també allà, últimament, darrerament hi ha moltes visites a la tardor, setembre-octubre, i després primavera, abril i maig, sí. Potser la tardor seria més grups grans, no? O sigui, d'agències o associacions i de gent que viatja junta amb un viatge organitzat. I potser la primavera han de ser més escoles també, no? Vull dir, tenim quaderns didàctics i per tant fem visites per escoles, doncs, segons les edats, ho tenim organitzat d'aquesta manera, per tant abril, maig podria ser més d'escoles, no? Bueno, intentem repartir-ho, no? Una mica. Bueno, intentem promocionar el repartiment, no sé si això funciona, si dona resultat o no, però sí. I podríem dir que aquest any hem tingut, no sé, entre la gent que ens visita i activitats que puguem fer a l'espai aquest que tenim del Cafè Salon, no sé, podríem dir que quasi 10.000 persones ens han visitat. Sí.
Déu-n'hi-do. I a part de visites, tinc entès que també feu, bueno, rebeu altres activitats, com rodatges o coses així, pot
sí,
ser?
Sí, 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 sí. Hem rebut dos o tres rodatges, que hem filmat, doncs, no sé, un va ser a la barberia, l'altre va ser al Cafè Taverna, a la pasteleria, em sembla que... No, a la farmàcia també. Després hem deixat material també en exposicions, hem deixat material. Fa uns anys van gravar un anunci de roba, sí, un anunci de roba. I després també un grup de música, també va venir fa uns anys a gravar un videoclip, sí.
Mira.
No facis dir, no me'n recordo ja, però sí, això sí. Sí, 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 sí.
I has estat tu en la dinàmica del rodatge per allà veient una mica com funciona, com s'organitzen?
Sí, sí, la veritat és que és molta moguda.
Clar, es paralitza allò de les visites, no? Entenc?
Sí, o... sí, bueno, clar, s'ha de quedar amb ells, no? S'ha de quedar amb la gent del rodatge, llavors ja és un dia determinat i les botigues estan per ells, però clar, és molta moguda, doncs, perquè clar, càmeres, focos, cotxes... gent per allà al mig, no? Que soroll. Bueno, no sé, és interessant, sí, sí.
I quants dies van estar fent el rodatge?
Bueno, no gaires, vull dir, clar, estem lluny d'altres, bueno, Salàs o aquesta comarca, doncs està lluny de Barcelona i de les rodalies i per tant el desplaçament intenten que en un dia ho puguem fer tot, no? Per tant seria un dia sencer o a vegades si són coses curtes, doncs un dematí. Clar, són imatges molt puntuals, no? Que si no coneixes l'espai potser ni et veus a la pel·lícula, no? Però perquè, clar, si l'han d'ambientar a la temàtica del film, doncs tu destruten tot, també, no?
Ja, clar.
Per tant, sí, sé sí. Que van venir a rodar Vulcània, no? I llavors que era... clar, era una ambientació que era molt abans de lo que tenim nosaltres les botigues, per tant, doncs... van treure tot de productes, van posar tots els productes amb el seu logo, però bueno, no sé, tot és una experiència, vull dir, està bé, sí. De fet, la gent que ve es creu que ve moltíssim, que tenim moltíssimes ofertes de rodatges, tampoc tant, i tampoc tant per això, perquè suposo que perquè estem lluny també, no? Bueno, no sé.
Els hi ha de quadrar molt tot,
no? Els hi ha de quadrar
no?
molt tot, sí, tens raó, sí.
Doncs res, volia preguntar que si haguessis de recomanar un cap de setmana per la zona en el que el pla incorporés les botigues de Salàs, com què recomanaries fer?
Bueno, no sé, és molt difícil, perquè hi ha molts llocs. Bé, en principi a Sales tenim un altre equipament cultural, que és la Torre de Barta, no? Que és una torre medieval. Bueno, Sales té l'estructura medieval, encara que no hi hagi cap reste, no? Però la torre aquesta és un dels restes, que és una casa particular, i per tant l'han habilitat per ensenyar-la, i a més doncs, han posat en valor tot el treball agrícola que havia tingut la casa, no? I per tant han arreglat uns baixos amb material agrari, han arreglat un celler, es veu la base de la torre medieval, vull dir, no sé, i llavors després una visita, doncs, no sé, diferent, no? Que veus una part del poble que entres en una casa, no? Després, clar, la resta, no sé quin equipament, això, doncs qualsevol oficina de turisme t'orienta molt bé de lo que pots anar a veure segons les teves aficions, però jo a Sales també hi podries passar un cap de setmana veient les botigues, veient la torre, anant potser amb algun equipament de la vora, i després, no sé, fer unes caminades, vull dir, a Sales té un entorn de natura molt maco, vull dir, té el bosc, té una ruta de les ermites, no?, que ha fet l'Ajuntament pel voltant del nucli, té els voltants de l'embassament també, hi ha una via verda que va fins a la Pobla, ara últimament han obert aquesta que baixa fins a Tremp i fins a Cellers. Bueno, vull dir, per estar en un plan tranquil, bueno, podries es menjar bé també a Sales, hi ha llocs per menjar. Bueno, no sé, no et caldria anar gaire lluny.
Clar, perquè la visita més o menys quan dura?
Ui, la visita dura una hora tres quarts, la visita, sí.
Vale.
És un, sí, clar, a les tales botigues repartides, doncs has de caminar per Sales, i llavors això també allarga més la visita. Mm. Perquè...
Quina és la teva botiga preferida?
Aviam, clar, la botiga... No sé si preferida, però pot ser la botiga que resumeix tot el projecte o tot l'equipament o tota la filosofia de l'antic comerç, no? Seria la d'Ultramarinos i Coloniales, no? Perquè és una botiga, doncs, exacte, doncs, que té publicitat, té packaging, té cartellisme, doncs, clar, té moltes coses i moltes temàtiques diferents, no? I per tant potser aquesta és la més completa. També és la primera que va fer, perquè sigui. I seria les altres, no sé, són, clar, una farmàcia, no, però també abans, amb aquestes botigues tan grans d'Ultramarinos o de Colmados, també venien coses de farmàcia o venien coses de, no sé, també venien tabac, no? Vull dir que eren uns grans magatzems, no? Petits.
Del poble.
Del poble, no? Per tant, doncs aquesta potser resumiria tot el contingut de les altres, no?
I el manteniment de totes aquestes botigues, què el fa?
Doncs les botigues museu. És dir, he recalcat al principi que això és una col·lecció privada, no? O particular privada, perquè molta gent es pensa que això és municipal, no? I llavors no és municipal. Està clar que l'Espenta va ajudar molt l'Ajuntament, però la col·lecció és privada i els objectes són del Cisco, les botigues són de la família, i per tant doncs, el manteniment i la gestió i tot és purament familiar, no? Bé, bueno, ara del relleu generacional que tenim.
Molt bé, tot queda en família, que és molt més maco.
Exacte.
La veritat. Que no que vingui una empresa de fora i ho compri o no?
Sí, bueno, no sé. No sé, jo suposo que també l'èxit, no sé, que pot tenir, o no sé, doncs també doncs la implicació que, bueno, que hi té el Cisco, que hi tenim tots, no? I que llavors és un projecte doncs, que t'engresca i poses molta, no sé, ganes i il·lusió, no? I això sí que ho fa diferent, És el que dius tu, una empresa de fora o una persona que ve que no li entra, no té cap lligam amb aquesta publicitat o amb aquests objectes, doncs queda tot més fred, suposo, no? Jo sí.
Doncs res, estem quedant sense temps. Ah. Només em quedaria preguntar-te quan es poden visitar les botigues i com es pot fer la reserva, que crec que abans ho has dit una mica, però sí, per acabar.
Les botigues es poden visitar a partir de la setmana passada, el 22 de març. Ja dic que la visita és guiada i la reserva es fa online a través de la pàgina web.
Perfecte.
Les visites de grup, doncs, és una visita concertada. Per tant, a través del correu electrònic o també hi ha un mòbil d'empresa, doncs es concerta la visita i es queda d'acord amb un horari o amb un dia o com sigui, no sé.
Molt bé.
Vull dir, és fàcil.
Doncs moltes gràcies, Rosalia. No sé si vols afegir alguna coseta més per acabar.
Bueno, va, una cosa, sí, vull afegir, per donar una mica més de valor al tema. Amb el sentit de que darrerament s'estan tancant moltes botigues d'època, moltes botigues antigues, no? I llavors aquestes de sales, bueno, sense cap pretensió, bueno, doncs encara guarden aquest record o aquesta memòria o aquest caliu, no?, d'un comerç antic. Sí que amb aquestes botigues de sales no s'hi pot comprar, però sí que si les visites, doncs, bueno, la memòria se't dispara, no?, i un review, doncs, una compra, un sistema de compra, doncs, diferent de l'actual, no? I després també que tenim productes o tenim botigues que han tancat, per tant, hem rescatat botigues que han desaparegut, no?, com la pasteleria, com una impremta, com objectes d'una botiga també d'una merceria de Barcelona que va tancar no fa gaire, prestatgeries d'una merceria de Lleida, taulells de botigues de la Pobla de Segur. Vull dir que, bueno, el mobiliari i els objectes, la majoria són comprats amb establiments que han tancat. Per tant, són tots autèntics, no hi ha cap reproducció enlloc. No, això seria
molt bé.
La fi.
Sí, sí, aquí podríem estar parlant hores realment del tema,
sí,
perquè hi ha tema.
Hi ha tema, sí, hi ha molt discurs.
Però bueno, doncs moltes gràcies, Rosalia, vindrem a veure les botigues.
Exacte, allí us esperem. I
ja
gràcies per la vostra atenció.
A tu, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Aquí a l'Oest. El magazín de tarda de les Terres de Ponent.
Lo fallo tècnic.
L'espai que obre els micros al nostre tècnic de so.
L'obrim a la del Purroi, sempre, els divendres, els dilluns ho fa amb l'Ivan. Sempre vaig a seguir, això sembla un claustre. Els dimecres acabem també sense saber què carai passarà, però hem de dir que amb això dels fallos tècnics, tampoc. Perquè a vegades, ho sé pel sumari, però aquesta vegada ni això.
Correcte, són sorpresa. És com el huevo Kindle.
Sorpresa no vol dir grata sorpresa. Dic perquè molta gent a vegades pensa que té per què ser així.
Bueno, però si ja ve de mi, llavors és que ja se sap que és una grata sorpresa, Fran. Si
parlarem de música sobre el Fran que no sap, a veure com va això.
Parlarem de música sobre el Fran que sí sap, perquè avui he preparat...
Cançons per la Europe Cup, per la final de l'hoquei patins. Per animar.
No. Però me la puc apuntar, si vols.
Faig
una llista de cançons així. Perquè
no saps que jugo la Final Four demà.
Sí, correcte. Ho van parlar l'altre dia. Sí, és veritat. Però, bueno, mira, ja el pròxim dia ja miraré de preparar alguna cosa.
Vinga.
Així, més animadeta. No, te porto cançons catalanes, Fran.
Ah, bé.
Sí, perquè ja que estem, pues, bueno, estem amb alegria, estem aquí a Catalunya i pues, la música catalana s'ha de promocionar.
Exacte.
Pues et porto les 50 cançons. T'imagines?
M'agrada aquest optimisme que portes.
T'imagines? 50 cançons aquí, una rere l'altra, només parlaríem de... No, em porto 10.
Molt bé. que altres ràdios les han de ficar obligatòriament per complir la llei. Nosaltres ja ho fem perquè sí.
Exacte.
Perquè creiem en la música catalana.
Exacte, i perquè li volem donar el seu espai, li volem donar nom, i què millor que l'espai
del
Fallo Tècnic.
I que la gaudim.
Correcte.
Jo a casa me la fico. Jo mentre estic fent coses, me fico sempre música catalana.
Sí, i sempre, vull dir, bueno, és bona música. Els grups que tenim aquí a Catalunya són boníssims. Bons. Vull dir, lo que avui no t'emporto cap del teu amic, Fran, del Guillem.
Conegut, sí. Més que si ara m'escoltés, diria-me. Sí. De Búho.
Exacte, sí. No em porto cap, però no passa res. No. Hi ha d'altres grups que... Exacte, grups boníssim. Com, per exemple, el primer grup que te porto, que és... Oques Grasses. Gràcies. El grup en si és un grup català que es va formar el 2010 a la comarca d'Osona. Per qui sigui d'Osona, doncs que sàpigui que el grup es va formar allà i, a més, es defineix per tindre un estil molt eclèctic i també podríem dir...
Quan parlem rotllo... de cultura, d'art, sempre s'han de buscar paraules poc convencionals.
Correcte.
Perquè si amb algú utilitzéssim un qualificatiu estàndard, semblaria que no és guai. Hem de buscar paraules com aquestes.
Eclèctic, correcte. S'han de buscar aquestes paraules més cultes, no? La sí, pròpia sí. Paraula ho diu, no? I també pues, es defineixen també pues, com un grup d'estil de pop, de també barregen molts sons, barregen molts sintetitzadors, que no ho sàpigui, doncs un sintetitzador vindrien a ser sons electrònics.
El piano de la cabra.
Correcte, exacte, el piano de la cabra.
A veure quan tardarem amb algun altre grup a parlar de... És una fusió entre...
Doncs els grups que te porto després...
Una fusió entre...
Bueno, sí, potser sí. Podríem parlar, sí.
Sempre hi ha una fusió.
Sempre. Doncs pues de Oques Grasses...
Si no, no és un bon recopilatori, deixem-ho dir.
Exacte. Bueno, sempre n'ha d'haver de tot, una mica. S'ha d'haver de tot, una mica, Fran.
A la vinya del senyor.
A la vinya del senyor. Aquí, el grup de Oques Grasses, que n'escoltarem diverses, ¿vale? Perquè he agafat una llista, sí, de les 50 cançons, per això t'he dit abans les 50, de les 50 cançons més escoltades, mm-hmm. més populars actualment en el món català, mm-hmm. per dir-ho d'alguna manera.
El rànquing no és de Madrid?
N'he agafat 10, que no sé si ens donarà temps, perquè ja saps que mai ens dona temps a... Sempre agafem, ens enredem amb una cosa i una altra.
Un terç de secció amb una cançó.
És que sempre ens passa el mateix. Bueno, entre que tu t'enrotlles i jo més, pues això segueix. Bueno, aquí teníem Elefants de Oques Grasses. T'agrada o no? La coneixies, no, aquesta cançó?
Sí. La poso a la meva playlist, de moment. A veure quantes en fico i quantes censuro.
Vinga, va. Ara anem amb un altre clàssic d'un grup també molt famós d'aquí de Catalunya, els Catarres. A veure si aquesta del Fran la fique a la seva llista de sí, Spotify sí, mentre sí. Se prepara allí la truiteta.
Per tu no sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu, aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba.
Bueno, atenció, gens, he vist el Fran...
Ballar. Que sabia que ho diries. No se't pot dir, no se't pot ensenyar res, eh?
Sí, és que m'encanta perquè això també me dona alegria, no? Perquè dic, ho he acertat, avui ho he acertat un altre cop.
Que no era fàcil.
Que no era fàcil. Pues aquí teníem els Catarres amb la seva cançó de Fins que arribi l'alba, que és un dels seus clàssics i una de les cançons més escoltades del grup.
Preciosa.
I és brutal, correcte.
Per tu no seré mai un esclau.
Pues el grup, casualment, també es va formar a finals del 2010. Bueno, podríem dir que el 2010, 2011, 2012 va haver aquell boom, no?, gràcies a Charango, sí, de tema música catalana, que va agafar i va pujar un esglaó més al nivell comercial de la, sí, música. I els Catarres, pues, es van aprofitar d'aquesta onada de música i van dir... hem d'agafar i fotre-li fort. I, efectivament, ho van fer i actualment pues, encara estan en actiu. No com Charango, que Charango va plegar en el seu moment.
No sé si però... vaig dir a tu, ho vaig dir amb un amic fora de micros, ho vaig explicar aquí. Sí. Una vegada amb Charango, vam vindre a la tele on estava i venien, bueno, pues a la tele, igual que aquí a la ràdio, tot el dia entra i surt gent.
Sí.
I van allò, entrar directe a l'estudi, a la zona de, abans del plató, i hola, venim a fer una entrevista. Dic, sí, dic, per qui és i tal. Diu, no ho sé, tal. Dic, bueno, qui, digue'm el teu nom i tal. Me diu el nom i cognom, el cantant, que no el sé. I diu, Charango, som un grup de música. I diu, hòsties! Vull dir, sí, sí.
Hòstia, no, o sigui... No,
que ells he de conèixer.
Bueno, clar, jo no, que... a mi també me passa, eh? Ah. A mi també me passa.
Vull dir, Ospineta!
Home, si t'has de saber...
No vaig dir, hòstia puta, amb horari protegit. Vaig dir, Ospineta.
Clar, pit, quin segure de ficar el pitido.
Vaig demanar als pertinents disculpes, el noi molt mal que fa, no, home, no passa res, ens passa moltes vegades.
Clar, és que vulgues una part de que eren un fotimer,
claro.
Vull dir, si te n'has d'en recordar de tots.
Però bueno, si hagués sigut un sol, m'hagués passat el mateix.
No, segur que no, no.
Però, això, però no. Compte, que m'agrada molt Charango. Que ningú s'equivoqui, són boníssims.
Sí, però jo crec que no t'hagués
passat.
Bon rotllet, Charango. Jo crec que no t'hagués passat el mateix.
Sí, el seu
un...
Que sí. Sóc el peor.
El seu un, Fran.
Sí.
Ai, Déu meu senyor. Vinga, va, pues anem amb una altra de... Els Catarres, que aquesta és una mica més nova, és dels raders discs que han fet, que és la de Diamants, que a mi personalment m'agrada bastant.
I tu i jo ja hem perdut el cap. Mentre les ganes de nedar contracorrent, sé que tu em fas més valent, és evident. Al teu costat puc volar lluny, més amunt i més lleuger que el fum. Tu tens diamants als ulls, el mapa dels meus astres.
Bueno, Fran, portem 10 minutets o una cosa així i, escolta, hem fet ja més de 3 cançons. Sí, senyor.
Que no pensava pas.
Sí, senyor.
No em desagrada aquesta, però no la ficaria a la meva playlist.
Oh, aquesta no la ficaria. Ah, no. I la d'abans, la de Fins que arribi l'alba, la ficaria?
Home, i tant.
Ah, sí, m'agrada. Vinga, anem construint aquí entre tots la playlist del Fran. Vinga, va, pues seguim amb un altre grup que també és molt famós. A veure, Fran, dis-me'n algun. Algun grup català del mateix estil, hem dit Charango, hem
Whisky,
dit...
Toques... Whiskins.
Whiskins. Whiskins són una altra cosa, això. Doctor.
Doctor Prats.
Ah,
sí. Caminem lluny?
No, la de Tu fas. Ah, és no. Una de les més escoltades del grup.
Tots els murs. Tu fas fugir les penes. Tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit. Si estic amb tu sento que cada demà serà millor que ahir, fas que les nits s'allarguin hores i hores i que els dos cremem per dins, somiem fent ballar les estrelles al nostre compàs.
I és que tu fas callar la tàpida... Bueno, què me volies dir, Fran?
Doctor Prats, el rei de les festes majors catalanes i ben guanyat. Perquè sempre dona bon rotllo,
sempre.
I ganes de ballar.
Sí, vull dir, tant per les seves cançons com pel seu espectacle, vull
per
dir,
tot, sí.
Sempre, bueno, sempre compleixen.
Sí.
És un grup que sempre compleix, sí. I molt recomanable, vull dir, per a tots els que els hi agrada Doctor Prats, pues endavant. Anem ara sí amb una altra cançó d'un grup que hem anunciat. Hem anunciat abans. Aquesta veu te sona, Fran?
Fes que pari el temps.
El grup és... El Fran diu que no. Igual que la cara quan la va veure, que tampoc sabia qui era.
Ah, Charango,
Charango. Aquesta... És de les més escoltades també, sorprenentment, la de Mil Ocells, de Charango.
A mi m'ha passat allò que quan te fiques música a YouTube, escrius el nom del grup i després vas escriure la cançó i et fa el text predictiu. I em sortia aquesta, com has dit que es deia? Mil Ocells.
Ah, i no sabies mai com se deia.
No és això. És que no l'havia escoltat i tothom me la proposava com a primera. Vale. I me la vaig ficar i vaig dir... És que per mi xarango és una altra cosa. I, sí. I la música és com el menjar. Tu vas disposat a escoltar allò. Exacte. Encara que sigui bo, si t'ho canvien...
És com a... No és el que m'esperava.
No, salut.
No és el que m'esperava.
Perquè no està malament, eh?
No, està bé, està xula. Fes que pari el temps. Deixa'm descobrir. I és que aquesta cançó potser també... la fa juntament amb la van fer juntament amb Jarabe de Palo, potser per això també va tindre aquest rebum, no? Si et porten lluny els vents, un dia vam ser aquí. Vinga, va, ara et porto un clàssic... Bueno, ja no clàssic, perquè si no sembla que tinc aquí 40 anys. Una cançó molt famosíssima, que van triomfar gràcies a ella.
No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arribat a les mans.
A veure, Fran, com li dius? Els tiets o detallets? Com li dius? Sempre ha hagut el de...
Ja
sempre ha hagut el debat aquest.
Perquè se m'escapa, perquè m'agrada més els tiets.
T'agrada més els tiets?
M'agrada molt més.
Vale, que detallets, no?
Ja no sé com fer-ho, m'arribat a les mans.
Pues et diré una cosa molt curiosa d'aquesta cançó que vaig sentir fa temps, i és que aquesta cançó ells la tenien a dintre l'ordenador, allà amagada dintre d'una carpeta, i no li veien potencial en aquest moment. Però mira, van decidir ficar-li la gralla, ficar-li tot, i van agafar i la van tirar, i mira, i va petar, bueno, va petar.
Ho segueix petant.
I ho segueix petant, sí.
De fet, alguna notícia m'ha explicat que amb això de... No recordo el nom del programa, que crec que coordina el Consell Comarcal del Segrià, que havien trobat les sardanístiques cada cap de setmana en un poble,
vale.
I sempre per apropar, deien, els novetats de l'edició d'enguany o de l'any passat o d'aquest, un dels dos o els dos, que per incentivar que creixin els joves també fiquen aquest coti per coti.
Bueno, és que potser seria una bona iniciativa.
Sí,
perquè,
sí, no, s'està fent, s'està fent.
Però és que només se té aquesta cançó, potser s'hauria de crear una petita playlist, o sí, no crear.
Sí, pues, sí, sí.
Bueno, m'has donat una idea, eh? Poca broma.
No, jo no, el Consell Comarcal.
No. No, ja. Bueno,
tu imagina't,
sí,
senyor DJ Purroy,
sí, que també Purri, és productor, amics, DJ i productor, s'ha de dir.
Sí, exacte. També tècnic de so, de la ràdio.
De tot.
Imagina't amb una discoteca que sempre fiqui una sardana allà amb un pum-pum de fons. La gent s'ho passaria teta.
Poca broma.
Que ens en oblidem a vegades que anem a les discoteques i sales de ball, com diuen els que tenim una edat, a passar-ho bé. I aquestes tonteries agraden. Si hi ha cançons que són per fer el tonto, sí. I són les que més ho peten.
Totalment. Pues poca broma.
Quan facis una cançó així i ho peti, vull un 50%, sí. I he estat generós amb el percentatge dels beneficis.
50%. 50% per al Fran, 50% per mi. Me sembla perfecte. I amb aquesta cançó ens despedim, Fran.
No, ja saps que mai faig això.
Ai,
sempre...
ens acomiadem. Oi, sempre. Bueno.
A final de temporada ho tindrem, això.
Sí, totalment.
Gràcies, Adal, per aquesta bona estona, amb aquesta bona música, i sobretot gràcies a vosaltres per ser finals en aquest espai que ja veieu. Que una cosa, no sé, però bon rotllo sempre hi és, eh?
Sempre hi és.
I continguts de proximitat també, i amb aquesta mateixa vocació, i tornarem ja el dilluns. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
Adeu.
Estàs escoltant Aquí a l'Oest.
Si t'has perdut alguna cosa, recupera el nostre podcast a aquialoest.cat. Aquí a l'Oest, el magazín de tarda de les Terres de Ponent. Un programa de la xarxa.
Allò que t'interessa, allò que necessites saber, a Ràdio Rosselló, 107.5 FM. la veu més propera.